Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Sortida de l'estiu, Renfe ha cancel·lat avui més de 700 trens arran de la vaga convocada pel sindicat CGT. Entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda hi haurà serveis mínims a la línia R4 de Rodalies, la que passa per Sabadell. A l'estació Sabadell Centre i el Pere Gallifa per copsar com està afectant l'aturada dels usuaris. Molt bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia. De moment no hi ha hagut cap incident en aquesta estació, només males cares per part dels usuaris, segons ens han explicat els treballadors d'aquesta estació. I és que la majoria desconeixien que avui hi havia una vaga convocada. Molts d'ells se n'enteraven aquest mateix matí a través de la ràdio, de la televisió o dels senyals que envia Renfe a través dels seus altaveus. Hi haurà un 40% de serveis mínims des de les 12 fins a les 4 de la tarda i també de les 8 del vespre a les 12 de la nit.
De seguida tornem amb tu per ampliar aquesta informació. Abans repassem la resta de notícies destacades d'aquesta jornada.
Titulars.
Passa endavant per fer realitat la transformació del carrer Unyà a Torre Romeu. Adriana Arroyo, molt bon dia.
Bon dia, Núria. La Junta de Govern acaba de donar llum verd a l'expedient de contractació. És el pas previ a l'adjudicació de les obres que han de començar a finals d'any. Pol Gibert és portaveu del Govern.
Que és una decisió altament demanada pel veïnatge de Torromeu, de la part de baix de Torromeu, que és la modificació del carrer Unyà per convertir-lo en un passeig que es fa de balcó cap al riu Ripoll.
El nou passeig tindrà arbres, voreres més amples i també nova il·luminació. Totes les actuacions tindran un cost de gairebé 1 milió d'euros.
David de la Cruz no creu que la retirada al Tour de Valònia afecti a la seva preparació per a la Vuelta a Espanya.
El ciclista sabadellenc va posar peu a terra per culpa d'una caiguda sense conseqüències físiques, amb la qual cosa tan sols va perdre un parell de dies de competició. El de Campoamor es mostra esperançat a les portes de Burgos, la que serà l'última prova prèvia a la Vuelta.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Oriol Rodríguez, molt bon dia.
Hola, bon dia. De matinada, els intervals de núvols baixos han estat presents a bona part de les comarques de Barcelona i això ha fet que la temperatura no pogués baixar gaire i, a més, que es mantingués la sensació de xafogor acusada, sobretot a prop del litoral, mínimes que s'han situat entre els 20 a 24 graus. Per tant, doncs, una nit que ha estat de mal dormir, sobretot en zones urbanes. Al llarg del matí, aquests núvols tendiran a anar-se trencant. De fet, al migdia quedarà amb el cel poc ennuvolat en general, però això sí, al llarg de la tarda creixeran alguns núvols d'evolució a zones de muntanya, a la vegada que també arribaran bandes de núvols alts i mitjans pel sud que a l'acabar el dia deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Amb tot, la temperatura es mantindrà sense massa canvis o fins i tot baixarà una mica, sobretot a la línia de la costa, amb valors que avui s'enfilaran fins als 27 a 30 graus en general. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I des del Transmet també ens posen al dia sobre com està afectant la vaga a Renfe d'aquesta jornada. Ens ho explica el David de Toro. Molt bon dia, David.
Molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs sí, primer de tot advertir als usuaris de Rodalies de Catalunya que el sindicat CGT ha convocat per avui aturades parcials, la primera de les quals s'està fent ara mateix, de 12 del migdia fins a les 4 de la tarda. Els serveis essencials estan garantint, però, la circulació d'un 40% del servei. A la segona aturada, de 8 de la tarda fins a les 12 de la nit, també un 40% del servei a totes les línies de Rodalies de Catalunya. La resta del dia circula el servei habitual. Més informació als webs i apps de Rodalies de Catalunya i Renfe i al telèfon 900-41-0041. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, sense incidències destacables en metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat, segons ens informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que per treballs de millora està interromput el servei del metro als trams Clot Fondo de la línia 1, Paral·lel Sagrada Família de la línia 2 i Collblanc Canvi de Led de la línia 5. Consulteu alternatives al web i l'app d'ATMB. També per obres de millora resta tancat el funicular de Vallvidrera, habilitat pro, servei alternatiu per carretera. I de moment això és tot des del centre d'informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, David. Molt bon dia. I pel que fa al trànsit, destacar aquesta hora els problemes que hi ha a la P7, a l'altura de Sant Cugat del Vallès, on hi ha un carril tallat aquesta hora en sentit Tarragona a conseqüència d'un accident. Això provoca mig quilòmetre de retencions. També continua tallat un carril a l'autovia A2 a l'altura de Martorell en direcció a Barcelona, en aquest cas a conseqüència d'un camió avariat.
La notícia del dia.
Jornada de vaga a Renfe. El sindicat CGT ha convocat aturades de la plantilla per reivindicar millores laborals. Les franges horàries afectades aquest dimecres són les de les 12 del migdia a les 4 de la tarda i de les 8 del vespre a les 12 de la nit. Durant aquestes hores només funcionaran un 40% dels trens de Rodalies, el sector més afectat per la mobilització. L'AVE, l'alta velocitat, i els serveis de llarga distància funcionen al 78%, mentre que la mitja distància o regionals està operativa en un 65%. I des de l'estació de Renfe Centre, el Pere Gallifa està seguint la jornada d'aturades al servei de Rodalies. Bon dia, quina és la situació, Pere?
Molt bon dia, Núria. Doncs ara mateix hi ha molta tranquil·litat a l'estació perquè hi ha menys trens en circulació, però també per part dels usuaris de Rodalies, que en general s'estan resignant i estan esperant que circulin els pròxims trens en aquest horari fora de l'habitual, i és que només circulen un 40% dels combois. Acabem de baixar a mirar quins són els horaris. Per exemple, en sentit Manresa, el pròxim tren no sortirà fins a les 2:22 i el següent fins al cap d'una hora, a les 3:22. En canvi, en sentit sud, a Sant Vicenç, ara i 41 sí que en sortirà un, però això, fins aquí una hora, a les 2:40 i a les 3:40 no en sortiran més, i a Vilafranca fins a les 2:10 no sortiran trens. En general, la gent era poc coneixedora que avui hi havia un dia de vaga. La majoria ho han sabut aquest mateix matí, ens han dit a través de la televisió, de la ràdio o dels missatges que llença Renfe cada 10-20 minuts a través dels altaveus, però si us sembla, escoltem ells mateixos, que ens han comentat fa una estona.
La veritat és que no ho sabia. He sentit alguna cosa a l'altaveu, però no m'ha donat del tema. M'ha afectat molt, perquè tinc que arribar per recollir la canalla i ara m'haig de fer una altra composició, diguéssim. Sí.
Había oído algo, pero no sabía exactamente qué era hoy.
Sí, yo creo que tenían que haber avisado, pero claro, la gente que va a trabajar no lo sabe. Sí, están alterados, pero claro, no es que no se le puede hacer nada, tenían que avisar, porque yo qué sé.
A TV3 ja aquell matí hemos vist que la vaga començava a les 12. Vull dir, per això hem aprofitat per vindre més aviat.
Bueno, lo escuché ahora cuando venía de Terrassa para Sabadell, lo escuché, pero ya está, no...
Sí, ho he vist quan estava escoltant la ràdio vinguent cap aquí. Bueno, quan he arribat he vist que faltaven 25 minuts i res, m'he esperat, però... Bueno, els plans tampoc anaven a una fixa, o sigui que no els he canviat. Bueno, em sembla bé que la gent faci vaga per reivindicar els seus drets, o sigui que pues, aguantar-se i arribar més tard al lloc i ja està.
Doncs no n'estava assabentada. A veure, està, tothom té dret a fer vaga, el que passa és que perjudiques les altres persones que també tenen que anar a treballar.
Segurament per aquest desconeixement, els treballadors de l'estació ens han explicat que hi havia molta afluència d'usuaris per ser un dia de vaga i que també eren usuaris poc habituals, segurament, com dèiem, perquè avui es tracta d'un dia d'operació sortida. Els treballadors reivindiquen un augment de les taxes de reposició de la plantilla i també el dret a la conciliació familiar i a la promoció interna, així com frenar l'externalització dels serveis. Si no prosperen les negociacions, també s'han convocat vagues com les d'avui, el dia 14, el dia 30 d'agost i també el 1 de setembre.
Gràcies, Pere. Des de l'estació Sabadell, centre de la Renfe, molt bon dia.
Bon dia.
Ràdio Sabadell. Al peu de la notícia.
La nova imatge del carrer de l'Unyà a Torre-Romeu serà una realitat l'any que ve. Els treballs, fruit d'un procés participatiu amb els veïns, han de començar abans no acabi aquest any. L'Ajuntament de Sabadell acaba de donar llum verd a l'expedient de contractació per un import de gairebé 1 milió d'euros. L'actuació permetrà convertir el carrer en un passeig arbrat que farà de balcó sobre el riu Ripoll.
El projecte preveu que tot el carrer sigui d'un sol nivell i que incorpori parterres i arbres. La intenció, però, també abraça un tram del camí de Torre-romeu entre la Ronda d'Ebre i el carrer Segre, on es farà una vorera més ampla i es col·locarà enllumenat nou. L'urbanització d'aquest espai suposarà posar punt i final a la transformació de la zona després que s'hagi construït un mur nou que separa el carrer de l'Unyà i el camí de Torre-romeu. En parla el portaveu del govern municipal, Pol Gibert.
Com bé sabeu, el carrer Unyà porta anys rere anys sent un carrer famós a Sabadell, desgraciadament pel seu mur, el qual ens va patir modificacions, retrasos i finalment doncs, ja està acabat la seva construcció. I ara el que es fa és la fase d'urbanització del seu entorn, en el que es vol convertir, com s'ha dit, en el balcó del riu Ripoll.
Gibert ha explicat que amb l'aprovació de l'expedient de contractació s'entra en la fase final perquè el carrer de l'Unyà recuperi la seva dignitat, tot plegat en col·laboració amb els veïns de la zona que han pogut dir la seva sobre com havia de ser aquest espai.
Aquest projecte que avui us ensenyem també ha sigut fruit d'un procés participatiu amb els veïns, amb el qual diguem ha sigut de manera consensuada amb la gent que viu a Torre-romeu i que es mereix un espai digne com aquest i que avui doncs, comencem la fase final per organitzar el carrer Unyà.
El projecte del nou carrer de l'Unyà es durà a terme gràcies a la cessió al consistori sabadellenc d'un tram de la carretera BB-2432 de la Diputació de Barcelona, un camí de Torre-romeu que des de fa mesos és d'un únic sentit per circulació. Això ha permès crear noves places d'aparcament perquè es pot estacionar a banda i banda. S'ha passat de les 67 que hi havia a les 150 actuals.
Canviem de qüestió, el sabadellenc Joan Mena és el nou president de la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats del Congrés, unes funcions que assumeix quan tot just comença a caminar la 13a legislatura a la Cambra Baixa. A més del dirigent d'En Comú Podem, un altre diputat sabadellenc té noves responsabilitats al Congrés. Es tracta del socialista Paco Aranda, que farà de portaveu adjunt en política territorial.
El diputat sabadellenc Joan Mena compartirà taula amb Miguel Ángel González pel PSOE i Jaime Eduardo de Olano pel PP com a vicepresidents i Elena Caballero pel PSOE i Rubén Gómez per Ciutadans com a secretaris. Després de ser escollit, el sabadellenc cobria ahir la legislatura a la Comissió de Ciència, Innovació i Universitats, tot afirmant que era un honor per ell presidir l'organisme. Alhora afegia que confia estar a l'alçada del que espera la ciutadania.
Tenemos, por tanto, una gran responsabilidad porque mucha gente del ámbito de la ciencia, de la innovación y de las universidades tienen puestas sus esperanzas en los trabajos de esta comisión. Es, por lo tanto, obligación de todos ustedes y también de todos nosotros y de todas nosotras estar a la altura de lo que necesita y de lo que espera la ciudadanía.
Per la seva part, Paco Aranda ha estat escollit nou portaveu adjunt del PSOE en política territorial. Així mateix, ostentarà la vicepresidència primera de la taula de defensa i serà membre de les comissions de Foment, Justícia i Assumptes Exteriors com a representant del PSOE. A través d'una piulada a Twitter, Aranda agraïa a la direcció del seu partit la confiança rebuda per assumir les noves responsabilitats.
Política, Juanjo Cáceres no s'incorporarà a petició pròpia com a assessor de l'àrea de feminisme, benestar animal i participació fins que la Comissió d'Ètica Pública de l'Ajuntament no es pronunciï sobre el seu cas.
Així n'ha informat avui el grup de Podemos. El govern i l'oposició han consultat a la Comissió d'Ètica Pública si existeix un conflicte d'interessos entre el nomenament de Cáceres com a càrrec eventual de l'executiu i el fet que sigui la parella de la tinenta d'alcaldessa Marta Morell. L'organisme té un termini màxim de 2 mesos per pronunciar-se sobre la qüestió.
I per la seva part, Ciutadans reclama que s'actuï al Parc de la Romeua entre Calllong, Can Uriac i la Roureda per dignificar l'espai.
El portaveu Adrián Hernández afirma que la zona es troba en un lamentable estat d'abandonament i que prova d'això és que el tobogan infantil del parc està clausurat des de fa un any. A més, segons Hernández, el manteniment de la zona és deficient, la qual cosa provoca que creixin arbustos i matolls de forma descontrolada, una circumstància que eleva el risc d'incendi forestal en aquest espai. Per tot plegat, el Partit Taronja reclama un pla integral que contempli la recuperació del Parc de la Romeua i el seu entorn.
La policia municipal ha detingut un home de 33 anys al carrer Ramon Llull, a la zona hermètica, per un delicte de robatori amb força a l'interior de vehicle i estafa.
L'home havia forçat 3 turismes per robar-hi i després va intentar pagar en un establiment de menjar ràpid amb una de les targetes sostretes. Les 2 unitats del cos de seguretat local que es van personar fins al lloc dels fets van recuperar tot el material robat. Els fets s'han produït substituït aquesta matinada a quarts de 6 del matí.
I també aquesta matinada una dotació dels bombers ha hagut d'intervenir a la plaça Sant Jaume, al centre, per apagar un incendi en un contenidor de roba usada.
Les flames, que han començat per causes desconegudes, només han afectat el contingut. El cos d'emergències ha rebut el suport d'una unitat de la policia municipal.
I fem un apunt sobre mitjans de comunicació quan són 3:15. La sabadellenca Laura Rossell ha fitxat per Catalunya Ràdio. La periodista local copresentarà a partir del setembre el Catalunya Vespre, juntament amb Kilian Sabrià, segons ha avançat el diari Ara. Rossell assumirà la segona hora del programa dedicada a la reflexió i l'anàlisi dels temes d'actualitat. La incorporació de la sabadellenca a Catalunya Ràdio suposarà el seu retorn al mitjà. Laura Rossell va deixar RAC1 ara fa 3 anys per presentar el 8 al dia, que va acabar abandonant per liderar el Preguntes Freqüents. Després de la seva marxa del programa de TV3, Rossell col·laborava de forma puntual amb Televisió de Catalunya, així com també amb el diari Ara. Puigdemont i Toni Comín han demanat a la Junta Electoral Central per vulneració de drets fonamentals per haver-los impedit assumir l'acte com a diputats del Parlament Europeu.
Segons ha avançat el Nacional, es tracta d'una demanda contra l'acord de la GEC de rebutjar la promesa d'acatament de la Constitució per imperatiu legal de l'expresident i l'exconseller de manera no presencial. En la demanda, Puigdemont i Comín demanen la nul·litat dels acords de l'organisme.
Diversos detinguts de col·lectius independentistes en una operació dels Mossos d'Esquadra.
Les persones detingudes formen part d'Arran i del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans en una operació dels Mossos que en aquests moments continua oberta. Fons de la CUP han explicat que les detencions estarien relacionades amb causes diferents, tot i que encara no disposen de tots els detalls. Els Mossos confirmen que hi ha un dispositiu en marxa fruit d'una investigació. Diversos col·lectius han convocat una concentració fa mitja hora davant de la comissaria de les Corts.
La Policia Nacional ha detingut a Lloret de Mar un fugitiu reclamat per la justícia alemanya acusat de delictes de violència de gènere, detenció il·legal, lesions i múltiples agressions sexuals contra la seva exparella.
Un jutjat alemany va dictar una ordre europea de detenció i entrega el 23 d'abril després de comprovar que el sospitós havia fugit del país quan va saber que la policia alemanya el buscava per detenir-lo i entregar-lo a la justícia. Les autoritats alemanyes sospitaven que es podria ocultar a la Costa Brava.
El govern espanyol reclama a la Generalitat reduir la despesa sanitària i farmacèutica.
El govern justifica la demanda pel fet que Catalunya no ha complert les taxes de referència establertes per la Comissió Delegada del Govern d'Afers Econòmics als anys 2017 i 2018. El document reclama al Departament d'Economia i Salut que abans del 15 de setembre entregui un informe que analitzi la situació i detalli mesures específiques per reduir la despesa.
La història de com vaig acabar a Arizona pagant-ho tot amb el mòbil.
O com vaig pagar una paella terminis, també amb el mòbil.
O el que vaig aprendre d'un mico carterista sobre el bloqueig de targetes amb el mòbil.
Stories del Dinero, ja al perfil d'Instagram de Banc Sabadell. Descarrega Sabadell Wallet i descobreix tot el que pots fer amb el mòbil. Sabadell, sé on siguis.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
David de la Cruz no creu que la caiguda patida al Tour de Valònia afecti a la seva preparació de cara a la Vuelta. El ciclista sabadellenc Adri només va poder completar la meitat de la prova belga.
Va caure la tercera etapa a Valònia i per precaució va decidir no arriscar i posar el peu a terra. Més enllà de tenir el genoll i també les costelles dolorides, la trompada, assegura de la Cruz, no tindrà més conseqüències físiques.
L'objectiu d'aquesta cursa era treballar aquella qualitat, però bueno, he pogut fer dues etapes i mitja, però per treure un punt positiu i ara doncs, bueno, continuar treballant en la línia i pensar en la Volta a Burgos, no? L'important és que la caiguda no hi hagi sigut tampoc gaire cosa greu i també hem de pensar que, bueno, que al final el que he perdut són 2 dies de competició i que això no farà que tingui una bona volta o no.
Per si de cas, avui mateix se sotmetrà a proves mèdiques per descartar qualsevol tipus de lesió. Després, el ciclista de l'equip Ineos estarà uns dies en alçada a Andorra abans d'afrontar la Vuelta a Burgos, l'últim banc de proves prèvia a la Vuelta a Espanya.
El Sabadell disputa avui el seu segon amistós de pretemporada. Després de la derrota per 4-1 contra l'Alçat, l'equip d'Antonio Hidalgo visita a partir de les 8 del vespre al camp de l'Hospitalet.
Un rival de tercera divisió, una categoria per sota dels arlequinats, serà un dia de retrobaments. Per exemple, aquest estiu ha tornat a l'equip frangivermell Felipe Sanchón, procedent del Sabadell. Per contra, el central Aleix Coc tornarà al camp dels riberencs, el que va ser casa seva durant dues temporades.
Ja està un parell d'anys a l'Hospitalet i bueno, també tinc bon record, no, de la meva estància allà a l'Hospitalet. A més a més, justament va ser la primera vegada també que sortia una mica de casa, vam anar a viure allà a l'Hospitalet i encara que jugués jo a Sabadell, seguia amb la dona i jo afincats allà a l'Hospitalet, o sigui que vam estar 3-4 anys allí vivint molt bé, la veritat.
El defensa tarragoní també preveu un partit més igualat que el primer de la pretemporada contra l'Alçat, ja que l'Hospi arribarà amb la mateixa càrrega física que el Sabadell, mentre els catalans portaven més ritme. L'amistós entre l'Hospitalet i el Centre d'Esports Sabadell arrencarà a les 8 del vespre.
I encara en l'òrbita del Centre d'Esports, més d'un centenar d'aficionats es van aplegar ahir a la presentació dels quatre últims reforços arlequinats. Què van dir Aaron Rey, Antonio Romero, Adrià Collet i Aitor Pascual en aquesta presentació conjunta de Sant Oleguer, Adri?
Doncs qui va trencar el gel va ser un dels joves, Aaron Rey, que procedeix del Celta B i que a Sabadell viurà la seva primera experiència fora de Galícia.
És la primera vegada que salgo de casa. Jo estic de Ferrol i nada, estava en Vigo a 200 quilòmetres o així. Y bueno, me hice 1000 el otro día y es un poquito más, pero bueno, espero que nada, responder y que me arropéis bien y que sea un gran año y consiguemos, bueno, eso ya se verá, pero que sea un buen año.
El contrapunt al que deia Aaron Rey el va posar Adrià Collet. El porter tornarà a viure a casa, precisament a Argentona, en el seu cas, després de fer-ho a Girona els últims anys. El repte esportiu que té, això sí, és majúscul, buscant combatre-li la titularitat a Ian Mackay.
Ian és un gran porter, té una gran trajectòria i sí, és una competència, és molt dura, però jo també penso que puc aprendre molt i sincerament intentaré ficar-li les coses el més difícils possibles i ajudar al màxim a l'equip.
Antonio Romero, de la seva banda, acumula més experiència al currículum. De fet, ve d'ascendir amb el Mirandés i ja ho havia fet també amb el Sevilla Atlético. El migcampista no descarta un tercer ascens ara aquí a Sabadell.
Han sido ya dos ascensos, uno con Sevilla Atlético, otro el año pasado, y la verdad que no cierro las puertas a que sea un tercero aquí en el Sabadell. Soy ambicioso, sé que la segunda vez es una categoría muy complicada, que habrá partidos en los que sufriremos mucho, pasaremos rachas malas, pero tengo plena confianza en que el club está haciendo un esfuerzo muy grande y el equipo que se está haciendo para optar a cosas muy bonitas.
Un Romero que també va dir que tenir un tècnic com Hidalgo, que en el seu dia també era pivot, l'ajudarà a créixer. I finalment, Aitor Pascual va parlar de tàctica. El gallec creu que el sistema emprat per Hidalgo, amb tres centrals i dos carrilers ofensius, li anirà bé per la seva projecció en atac.
Me caracterizo por un lateral ofensivo, porque de pequeño siempre he jugado en zonas de ataque, etc. Y entonces, pues, yo creo que me puedo adaptar bien al carrilero. Además, el año pasado ya jugamos unos cuantos partidos y en juveniles, yo creo que con Aarón también, cuando coincidimos, jugamos alguna vez con carrileros y yo creo que me puedo encontrar bien.
Com Collet amb Mackay, Pascual també va parlar de la dura competència que tindrà a partir d'ara amb Òscar Rubio. La presentació es va allargar fins a quarts de 10 de la nit amb la gent de l'Escola de Futbol Sabadell i amb desenes de nens i nenes que van poder fotografiar-se i jugar a futbol una estona amb els nous jugadors arlequinats.
Canviem de qüestió. Hugo Gotuzzo pren el relleu d'André Colin a la direcció esportiva del Natació Sabadell de voleibol. L'argentí torna a la que va ser casa seva després d'un any d'èxits al Barça femení.
I ho fa més per sorpresa i gairebé de rebot, però encantat de tornar al club, como ha confesado Gotuzzo.
Fue así como un golpe de carambola. El entrenador que iba a sustituir a André Colin tuvo un percance personal y no iba a poder cumplir con la temporada. Entonces, bueno, que pase en julio es complicado para cualquier club, ¿no? Entonces me llamaron para ver si yo había firmado en el otro club que estaba en conversaciones. Les dije que no y nos juntamos inmediatamente. Creo que tardamos 10 minutos en ponernos de acuerdo y porque para mí es como tú dices, ¿no? Es como una vuelta a casa.
A més de la direcció tècnica, Gotuzzo també s'encarregarà de l'equip sènior femení i també del juvenil femení, on es retrobarà amb l'equip cadet que entrenava durant la seva primera etapa aquí a les Naus. El principal objectiu del nou director esportiu, ara com ara, és acabar de perfilar la plantilla de l'equip femení a Nacional i a la llarga, una de les fites que s'ha marcat és mantenir la primera divisió a les categories juvenil i cadet. Thank you.
esportiva en format més breu, el Real Madrid perd 0-1 contra el Tottenham a les semifinals de l'Audi Cup.
I el millor del partit a més va ser el porter Keylor Navas. Els de Zidane segueixen així sense assaborir cap triomf durant la pretemporada. El tercer i quart lloc d'aquest torneig serà avui a les 6 contra el Fenerbahçe turc.
Principi d'acord entre el Barcelona i el Zenit pel traspàs de Malcom.
Segons ha avançat RAC1, l'equip rus pagarà 40 milions d'euros pel brasiler, més 5 extra en variables. Mentrestant, l'equip d'Ernesto Valverde segueix entrenant-se avui amb la novetat d'un dels jugadors que va disputar la Copa Amèrica, Luis Suárez. L'uruguaià ja ha tornat de les seves vacances.
Lionel Scaloni seguirà dirigint la selecció de l'Argentina.
El tècnic ha perdut la seva condició d'interí que tenia fins ara i serà de ple dret el seleccionador de l'Albiceleste que afrontarà la classificació pel Mundial del 2022 al Qatar.
El Joventut de Badalona ha fitxat a Clement Prepelic.
Les Cortes Lube arriba cedit per part del Real Madrid, on no estava gaudint de gaire protagonisme, i tanca d'aquesta forma la plantilla d'una penya que disputarà enguany l'Eurocup.
Albert Ramos i Jaume Munar s'enfronten a hores d'ara.
És el partit de vuitens de final del torneig de Kitzbühel sobre terra batuda. El mataroní es va desfer ahir de Fuxovics, mentre que el mallorquí Munar va superar l'italià Fabiano.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Encetem ja la recta final d'aquest Notícies Migdia i ho fem parlant-vos dels 8 restaurants de cuina vallès que celebren fins aquest diumenge les novenes jornades gastronòmiques del Tomàquet del Montgrí.
La contraportada.
Com ja és habitual, els xefs d'aquesta associació treballen per promoure els productes de qualitat i proximitat, i ara és el torn d'aquesta varietat de tomàquet que es va recuperar tot just fa 10 anys. Una de les particularitats d'aquesta hortalissa és que es cultiva al Parc Agrari de Sabadell, a la finca de Can Bros, pel pagès Lluís Franco.
I un altre sabadellenc, el xef Josep Maria Villagrasa, del restaurant Can Feu, és un dels que participen de les jornades elaborant diversos plats amb aquest tomàquet. En el seu cas, les propostes que presenta fins al diumenge són tant en format cru com també cuinat.
El que recomano, de moment, és obert per la meitat, un raig d'oli d'oliva i una mica de sal. Així ja està boníssim, aquest tomàquet. Nosaltres estem fent unes amanides molt bones amb aquest tomàquet, una mica de ceba tendra, una mica de ventresca de tonyina, amanit amb sal i pebre i oli, i està boníssim. També és veritat que llavors el fem una mica cuinat, que és, en aquest cas el fem amb un rap amb tomàquet, que tallem el tomàquet a trossos, el passem per una paella amb un raig d'oli, no gaire, per no perdre les propietats, i també està boníssim.
I és que es tracta d'una varietat que permet molta versatilitat a la cuina. Josep Maria Villagrasa explica algunes de les particularitats d'aquest tomàquet de Montgrí, una barreja del Montserrat i el Pere de Girona.
És un tomàquet molt, molt maco, molt gros, molt carnós, una pell molt fina, quasi bé no es nota la llavor, i gens d'àcid. O sigui que és boníssim en boca, tant en cru com cuinat.
En aquestes jornades, a part del restaurant de Can Feu, hi participen el Cel de les Oques de Terrassa, l'Òssum de Sant Quirze, Garbí de Castellà, Can Vinyers de Matadepera, el Ristol de Vila de Cavalls, Tasti Gust de Cerdanyola i Can Piqué de Montcada i Reixac. Si voleu tomàquets de Montgrí, podeu anar-los a buscar directament a la finca de Can Bros, al Parc Agrari o a les parades que es col·loquen al voltant del Mercat Central.
Per cert, que aquest any el restaurant Can Feu de Sabadell està celebrant els seus 50 anys d'història. El que va néixer com un bar ha acabat sent un dels establiments de primer nivell pel que fa a la qualitat del producte a la comarca. El seu xef reconeix, però, que és una trajectòria tan llarga que només s'aconsegueix picant pedra cada dia.
Bueno, 50 més serà difícil, però bueno, intentarem. Pots estar molts anys, però cada dia és un repte. Fer la porta i que entri gent i que surtin contents, això no es fa amb una... Això és cada dia és un esforç brutal. I bueno, aquí estem lluitant amb moltes ganes.
Villagrasa és ja la tercera generació de cuiners d'aquest establiment, el restaurant Can Feu. Doncs així acabem el Notícies Migdia d'avui. Amb la Rocío García a les vies de so i el suport de la Sofía Mejías a la redacció. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora, però recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, les xarxes socials i també a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.